Tot el cotxe que avui poc abans de les 7:30 del matí ha atropellat mortalment un turista molt a prop de Cala Mesquida, a Capdepera. L'ha arrestat un treballador d'un hotel de la zona, ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia. Tot d'un ampliar amb aquesta informació, repassaran també altres successos que ens deixa el diumenge, per abans altres temes en titulars. Uns 1.900 abonats a Platja de Palma continuen sense subministrament elèctric a causa de dues avaries elèctriques. Laura Benrey, bon dia.
Bon dia. Fa més de 24 hores que afecta les zones de Camp Estilla i Cal Estància. Endesa ha repartit diversos grups electrògens per cobrir les necessitats més urgents, com és el cas d'una residència de majors i d'un hotel.
Quan en 5.000 persones s'han beneficiat a les Balears de l'ingrés mínim vital en els darrers 6 anys.
L'ajuda màxima ronda els 750 euros, una quantitat insuficient a les illes, segons la xarxa europea contra la pobresa.
Continuen arribant embarcacions irregulars amb migrants a bord.
La darrera, avui matí, a Cabrera, amb 14 persones. En els darrers dies s'han interceptat 11 embarcacions amb un total de 253 persones d'origen subsaharià i magrebí.
Pendents també dels greus incendis de la península, el més preocupant és, a hores d'ara, el de la Mierla, a Guadalajara.
Ja ha cremat més de 13.000 hectàrees i per les pròximes hores s'espera vent de 50 km per hora, que facilita encara més l'expansió de les flames.
I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Sense cap dubte, la final de la Copa del Món que protagonitza Espanya i Argentina acaparà tots els focus d'atenció de l'univers futbolístic per un partit inèdit per a decidir qui serà el nou campió del món i que també tindrà especial seguiment de Balears i també per aquesta casa, IBT Ràdio. I pel que fa al Real Mallorca, el següent futbolista el que es vol fermar a segona, Jan Virgili, el club ja li ha traslladat l'intenció de que es quedi per tratar de tornar al club a la primera divisió.
Gràcies, Toni, per ser en previsió de la final del Mundial entre les seleccions d'Espanya i l'Argentina. S'ha organitzat un dispositiu policial i de trànsit per a garantir la seguretat que afecta a diferents punts de Palma.
A les zones habilitades per als aficionats, a Son Fustera per als d'Espanya i a Son Moix per als argentins, està previst un reforç del servei d'autobusos i de metro per facilitar els desplaçaments dels assistents. De fet, minuts abans d'acabar el partit, es tallarà la circulació als voltants perquè la sortida sigui més fluida. I el punt habitual de celebració dels èxits futbolístics, que és la plaça Joan Carles I de Palma, a partir de les 11 del vespre es tancarà l'accés de vehicles des de l'avinguda de Jaume III, la plaça de la Reina i la Rambla. L'operatiu comptarà amb un reforç d'efectius de la policia local, serveis d'emergències, sanitàries i bombers.
Les Pitiüses i tota Mallorca, manco la zona nord, es troben en avís groc per altes temperatures. A Menorca, l'avís és groc, però per risc de rissaga amb creixements de fins a 80 centímetres. Previsió del temps, Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui pocs canvis a la vista. Hem tancut mínimes tropicals arreu de l'arxipèlag amb alguns valors de nit tòrrides zones properes del litoral, com per exemple els 25 graus que han registrat a Banyalbufar, Capdepera i també al port de Palma. Per avui cap vespre continuarem alternant estones de sol amb intervals de núvols mitjans i alts, juntament també amb la presència de la pols en suspensió. La temperatura màxima registrarà valors molt semblants als d'ahir, amb puntes d'entre 38 i 40 graus a punts de l'interior de l'illa de Mallorca. Mentre que a Menorca i a les Pitiüses aquestes es podran enfilar novament fins als 35 i 36 graus de màxima. En conjunt, amb un vent que bufa fluix, amb una certa tendència de component est i una situació marítima marcada per la tranquil·litat. En definitiva, un cap de setmana més de calor i també de pols en suspensió.
Gràcies, Margalida. Són les 2:04. Margalida, xifres, el control tècnic. Comencem.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Un home ha estat detingut per, presumptament, haver atropellat mortalment un turista avui matí a Capdepera, la carretera de Cala Mesquida. La Guàrdia Civil, a càrrec de la investigació, ha confirmat que el conductor ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia.
El sinistre ha corregut a primera hora del dia, d'haver-se les 7 del matí, quan la víctima, que s'allotjava en un hotel de la zona, anava a peu per la via. Es tracta d'un home d'uns 55 anys i nacionalitat sueca. Segons ha informat la policia local, ha estat embestit pel vehicle, conduït per un treballador també d'un altre hotel pèl del radol. El cotxe implicat en l'accident ha estat trobat en un pinar amb nombrosos danys i el cos de la víctima a uns metres de distància.
Detingut també un home com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a un menor a qui hauria subministrat substàncies estupefaents i el qual amb l'excusa de veure un partit de futbol en un local de Platja de Palma. Aprofitant l'estat de la víctima, li hauria realitzat tocaments de caràcter sexual.
La Policia Nacional va interceptar el vehicle en què viatjaven amb dos implicats que circulava de forma erràtica i van arrestar l'adult per conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues i perquè el cotxe, a més, no comptava amb assegurança. Va ser en aquell moment quan l'adolescent va confessar els fets als agents.
I continua la incidència elèctrica que afecta Can Pastilla i Cal Estància a Palma. Prop de 1.900 abonats fa més de 24 hores que estan sense subministrament a causa d'una avaria en dos punts diferents del cablejat soterrat per motius que encara es desconeixen. Segons ha explicat Endesa i Vetra Ràdio, els tècnics ja treballen en la reparació d'un dels dos punts afectats i confien que pugui quedar resolta en les pròximes hores. En canvi, la segona avaria encara ni s'ha pogut localitzar, fet que dificulta el restabliment complet del servei. Ens amplia la informació des de Can Pastilla la nostra companya Francesca Mas. Bon dia, Francesca. Què més sabem sobre aquestes incidències?
Bon dia. En aquestes hores, la pana elèctrica continua afectant a la zona de Cal Estància i Can Pastilla, tant a les residències particulars com als establiments comercials o als semàfors. També hi ha algunes zones on no hi ha cobertura als telèfons mòbils. Els veïnats asseguren que fa més de 24 hores que no tenen electricitat perquè molts d'ells varen deixar de tenir llum des d'ahir a les 10 del matí. Denuncien que Endesa no els ha mantingut al corrent de la incidència. Des d'ahir els veïnats s'han intentat posar en contacte amb l'empresa subministradora, però, segons afirmen, fins avui al matí l'empresa no ha registrat la incidència. Tampoc els ha informat de l'avaria ni els ha proporcionat cap solució. Escoltem alguns d'aquests veïnats.
Que m'ho diguin quines són les previsions que tenen, perquè ja ho dic, duim més de 26 hores sense electricitat, ni una hora de descans.
Seguint sense llum, estem telefonant a un telèfon que ens ha donat Endesa per informació, que no hi ha ningú, és una maquineta.
Expliquen també que estan desesperats tant per la desinformació com pel malestar provocat per no tenir electricitat en un context d'altes temperatures. Endesa ha afirmat a Ivitres Ràdio que mentre treballa per reparar les avaries ha pogut col·locar 7 grups d'electrògens a la zona. Per exemple, una és a la residència de gent gran i una altra a un hotel. Sílvia Delgado, directora de l'hotel Alua, ha explicat que ahir va ser un dia complicat, ja que fins al vespre no varen tenir el generador. L'escoltam.
Nos pudieron ofrecer un generador a las 12 de la noche, cerca de la 1, mejor dicho, y se restableció la electricidad cerca de las 2 de la madrugada. Y bueno, el impacto que hemos tenido pues ha sido grande.
Amb tot, Endesa lamenta la situació i assegura que el manco una de les avaries estarà arreglada en les pròximes hores i que treballa per localitzar la segona.
Gràcies, Francesc Amàs, en directe des de Can Pastilla. 2:08, tenim més notícies. Fa poc més de 6 anys, com a resposta a la crisi econòmica i social originada per la Covid, el govern d'Espanya va posar en marxa l'ingrés mínim vital, una ajuda econòmica directa dirigida a les persones i famílies vulnerables amb ingressos molt baixos, que Balears va passar a ocupar el lloc que abans tenia la renta mínima d'inserció o la renta social garantida, la coneguda com a RESOGA, i que en l'actualitat té un caràcter subsidiari a l'ingrés mínim vital. I des que es va posar en marxa la mesura, s'han beneficiat aproximadament 45 mil persones.
Per tal d'accedir a l'ingrés mínim vital, la persona sol·licitant ha de tenir uns ingressos màxims anuals inferiors als 8.000 euros si viu tota sola. El llindar augmenta a mesura que més persones integren la unitat de convivència, fins als 12.600 euros en cas de llars amb 4 persones. Això sí, un individu tot sol, sense cap ingrés, per exemple, rep al voltant de 750 euros. Per Andreu Grimalt, director tècnic de la Xarxa Europea contra la Pobresa, una quantitat insuficient donat el cost de vida a les Balears, especialment si no es té un habitatge en propietat.
No treuen a ningú de la pobresa. Vull dir, la quantia per una persona no supera el llindar de la pobresa actualment a l'estat espanyol i, per tant, no escapes d'aquestes situacions d'empobriment. Si és vera que és una ajuda important, és un matalàs econòmic que permet sobreviure a famílies. En aquest sentit, s'ha anat evolucionant amb un camí positiu, encara que insuficient, però sempre hem estat reclamant que la quantia mínima sigui com a mínim el llindar de la pobresa.
Entre les principals limitacions de l'ingrés mínim vital, els experts coincideixen en les dificultats i lentituds burocràtiques que han d'afrontar els sol·licitants. De fet, 3 de cada 4 persones en situació de pobresa no arriben a sol·licitar-la. És Maria Antònia Solivelles, membre del Col·legi de Treball Social de Balears.
La tramitació és molt lenta. Ram de que des que sol·licites fins que hi ha una resposta, passen entre 6 i 12 mesos com a mitjana. Si tu sol·licites avui l'ingrés mínim vital i no te'l concediran fins d'aquí un any, tu el necessites avui, perquè és avui que no tens ingressos per cobrir les teves necessitats. Has hagut de sobreviure tot un any fins que te'l concedeixen. I trobo pues, això que és molt inaccessible per la ciutadania en general. Mai se sap a quin punt està la tramitació.
I això cal afegir les regides en el càlcul temporal dels llindars d'ingrés. Això també que dificulta arribar a totes les persones que el necessiten, ho diu Xisco Olivé, que és professor d'Economia de la Universitat de les Illes Balears.
L'ingrés mínim vital se calcula en funció dels ingressos que has rebut l'any anterior, per veure si tu tens dret o no. Si tu has tingut una caiguda d'un parell de mesos, a lo millor en abril-maig, però tu l'any anterior tenies ingressos suficients, doncs tu en principi no pots demanar aquesta ajuda. Per tant, això jo crec que és una limitació important. Jo crec que l'ingrés mínim vital s'hauria de construir sobre una base dels ingressos mensuals, no dels ingressos de l'any anterior.
El model actual es caracteritza per la incondicionalitat de l'ajuda per les persones que compleixen els requisits en comparació amb les prestacions anteriors a l'ingrés mínim vital. Andreu Grimalt, de la Xarxa Europea contra la Pobresa, defensa el model actual.
No ha d'estar condicionada en el seguiment d'un itinerari d'inserció sociolaboral. És un dret subjectiu de la persona. No se pot considerar un privilegi ni un premi a una persona que no vol fer res i, per tant, no ho poden lligar en aquests itineraris. Dit això, es veu que l'administració ha de posar a l'abast d'aquesta persona perceptora tots els mecanismes necessaris perquè pugui seguir aquest itinerari d'inserció sociolaboral, però també hem de pensar que hi ha moltes persones que per la seva situació personal, de salut o familiar, no poden seguir aquests itineraris i han de tenir dret.
En canvi, el Col·legi de Treball Social aposta pel model anterior basat en l'acompanyament.
Jo seria més partidari de tornar a un sistema d'una prestació més propera. I la renda mínima se tramitava des de serveis socials comunitaris bàsics. Hi havia un treballador social referent, feia un seguiment. Hi havia un pla de feina que acompanyava aquesta prestació econòmica. Pues una persona amb dèficit d'habilitat laboral pues se podia fer un pla de feina pues perquè se formés, perquè millorés amb aquestes habilitats i després acompanyar-lo fins a insertar-se en el mercat laboral.
Actualment, aquelles persones que no compleixen els requisits de l'ingrés mínim vital poden optar a obtenir la RESOCA, que és una altra prestació de la qual es beneficien al voltant de 2.000 persones a Balears.
I les arribades irregulars de persones per via marítima han continuat durant el cap de setmana a les Balears. La darrera embarcació ha estat localitzada a primera hora d'aquest matí, cap a les 6, a mitja milla del port de Cabrera. Hi viatjaven 14 persones d'origen magrebí, segons ha informat la delegació del govern.
Amb aquesta darrera intervenció, només 3 dies ja s'han interceptat 11 embarcacions a les costes de l'arxipèlag, amb un total de 253 persones d'origen subsaharià i magrebí. 6 d'aquestes barques han estat localitzades a les proximitats de Cabrera, 4 a Formentera i una més a Calapí, al municipi de Llucmajor.
Més coses. Incarret, homenatge avui capvespre a Llorenç Beltran Salvà, afusellat el 1937. Durant l'acte es col·locarà una pedra de la memòria davant el que fou el seu domicili.
També conegut com Esbarbó, Llorenç Beltran Salvà va ser una persona molt vinculada a la vida social i cultural inquera. Era barber i articulista de la revista satírica Foc i Fum, un setmanari bilingüe. Compromès amb els valors republicans i la llibertat d'expressió, va ser víctima de la repressió franquista un 19 de juliol de 1937. La regidora de Memòria de Llucmajor de l'Ajuntament d'Inca, Alice Weber, el defineix així.
Ell era una persona molt crítica i que tenia com a molt clar que se podia canviar la societat, se podia canviar i se podia criticar i se podia transformar des de lo que és, sobretot, la paraula, no?
L'objectiu és reconèixer les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura i promoure els valors democràtics, així com el respecte dels drets humans. Amb aquest esperit divulgatiu, el consistori té la intenció de crear un espai web on es pugui consultar la localització de les pedres de la memòria, els noms de les víctimes de la repressió i la seva història.
Si l'objectiu era esborrar les seves idees, esborrar la seva figura, doncs ens tot el contrari, nosaltres farem tot el contrari. Nosaltres els donarem a conèixer més que mai i tota la seva vida i tot allò que varen fer i que va significar en aquell moment tot allò que ells feren.
Pel que fa a la intenció del govern balear de derogar la llei de memòria democràtica, Alice Weber afirma que des de l'Ajuntament d'Inca reafirmen el seu compromís amb el reconeixement de les víctimes de la repressió i per això, a més de promoure actes, han aplicat una ordenança municipal per blindar el dret a la memòria democràtica.
A Inca vàrem aprovar una ordenança municipal precisament perquè, de banda de la llei estatal, llavors se balear, que, bueno, que tenim a Balears i que ara en xerrarem, no?, com queda, vull dir tot, per tenir la nostra pròpia ordenança, el nostre propi marc jurídic municipal, precisament per blindar aquests drets.
La pedra de la memòria dedicada a Llorenç Beltran Salvà s'instal·larà avui davant el seu darrer domicili, a Inca, al carrer Sant Bartomeu. Serà a les 7:30 de l'hora baixa.
I atenció a la següent història. Rubén Corral du 15 anys fent feina durant la temporada a Eivissa. Ha autoeditat un llibre en el qual explica moltes anècdotes, però sobretot retrata la dura lluita per aconseguir habitatge a l'illa i les conseqüències que ha tingut en la seva salut. Ens ho conta Dani Manau.
Solia allotjar-se en una habitació que li guardaven d'any en any, però una temporada...
10 dies abans em va dir que no disposava de l'habitació, que ja l'havia alquilat a una altra persona per més diners, evidentment, i llavors me va sortir tot. Se'm va parar la meitat de la cara. Vaig despertar un dia, per motius d'estrès, que no notava la meitat de la cara. Em va durar uns 3 mesos.
Sap que el seu no és un cas únic, ni de lluny.
Coneixo amics que compartissem, per exemple, el mateix llit, paguen 500 euros cada un, una barbaritat així. També tinc un amic que viu una tenda de campanya.
Ara en Rubén Corral viu una situació més estable i comparteix pis amb un amic. I amb més calma ha escrit les seves experiències com una teràpia personal.
Crec que ha quedat una bona història. De fet, tots els que se l'han llegit que em parlen m'han dit que els ha agradat molt i que se senten molt identificats.
Però recomanaria als altres fer el seu camí en la situació actual?
Avui com està tot. Jo, per exemple, avui en dia, si tingués de pagar el que es paga avui, jo segurament no vindria.
Diario de un temporero de Rubén Corral es pot trobar en format digital, imprès o en audiollibre a les principals plataformes comercials.
Informatiu migdia.
En clau estatal investiguen 2 possibles casos de violència de gènere en diferents comunitats d'Espanya. Una dona de 30 anys ha mort cremada viva en el seu domicili del municipi madrileny de Sevilla la Nueva. De confirmar-se, seria la víctima 28 enguany a Espanya assassinada per les seves parelles, exparelles.
La dona va ser trobada pels serveis d'emergències en diversos ossos romputs i el 40% del cos cremat. La Guàrdia Civil ha arrestat a 3 homes com a possibles sospitosos, entre ells l'exparella de la víctima, tot i que no s'ha informat de moment de cap imputat com a autor. A Catalunya, els Mossos d'Esquadra busquen un home que hauria provocat un incendi a la casa on viuen la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos, a Tossa de Mar, a la comarca de la Selva. Les víctimes no han resultat ferides en poder fugir del domicili. L'home té vigent un ordre judicial que li prohibeix acostar-se a la dona i l'hauria incomplert. De fet, ja l'havien detingut 2 dies abans per violència masclista. Recordant que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència a les Balears. També existeix el 016, tots 2 són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
En clau nacional també seguim atents als grans incendis que estan afectant a la península. El més preocupant, hores d'ara, és el de la Mierla, a la Serra Nord de Guadalajara, que du actiu des de dijous i que ja ha cremat més de 13.000 hectàrees. A les pròximes hores s'esperen vents de 50 km per hora que faran avançar les flames i, a més, en combinació amb el fum, dificultarà l'actuació dels mitjans aeris. D'aquesta forma, va de camí a convertir-se en el pitjor incendi de la història de Castella-La Manxa.
Continuen evacuant-se pobles. Ja són més de 800 habitants de 21 municipis diferents els que han hagut de deixar les seves cases. L'incendi ha avançat 14 quilòmetres durant la nit i els equips d'emergència treballen ara en cortafocs i línies de defensa per intentar contenir-lo, especialment el nucli de Pradena de Atienza. Malgrat les tasques d'extinció que hi ha per davant, Mercedes Gómez, que és la consellera de Desenvolupament Sostenible del govern manxec, ja pensa en el futur dels residents de la zona. Són declaracions a Castella-La Manxa Mèdia.
El gobierno de Castilla-La Mancha ya está preparando un plan de recuperación, un plan de reestructuración de la zona y de recuperación de la zona que permita a todos sus vecinos y vecinas pues contar con aquellos elementos que hagan que su vida, que su desarrollo socioeconómico no se vea mermado por la situación de este incendio.
Notícies més positives sobre l'incendi d'Orés a la província de Saragossa. Les bones condicions climàtiques durant la nit han contribuït a una evolució favorable d'aquest foc. De fet, en les darreres hores no ha augmentat ni el perímetre del foc ni les hectàrees cremades. Així ho ha explicat Jorge Azcón, que és president d'Aragó.
La verdad es que hoy es el primer día que respiramos. Es decir, hoy es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama, sino que se ven pocas columnas de humo. Eso no quiere decir que vayamos a bajar la guardia.
El govern aragonès, de fet, ha reubicat els veïnats desplaçats o hotels de les localitats properes per tal de fer més fàcil l'espera de tornar a casa.
Pitos porums florits, pulmonàries, carolines cineràries, caputxina nana. Llupi virulat la trompeta, pitos porums florits, pulmonàries, carolines cineràries...
L'arenà durà el cant redoblat i la tradició musical pitius avui a Palma. El duet presentarà l'espectacle Turmerí en el marc del programa Cançons de la Mediterrània. Serà un concert marcat per l'experimentació sonora amb una mirada particular sobre Eivissa i Formentera. La música electrònica conviurà amb el tambor, la flauta, les castanyetes i elements propis de la cultura tradicional com les glorges o el cant redoblats. Tot això a través de la creació d'un repertori propi innovador.
El duet formava per dues joves músiques de Catalunya i Eivissa, però posa una mirada actual sobre les dues illes a través d'un repertori que combina temes tradicionals i cançons inèdites amb referències tant al patrimoni natural com a l'actualitat. L'espectacle és gratuït, començarà a les 9:30 del vespre a Ses Voltes a Palma.
Per cert, abans de fer una petita pausa a la publicitat, un apunt també important de la plana cultural, la calor s'ha fet notar a Mercadal en aquest segon jaleo de Sant Martí. 55 caixers han sortit avui a la plaça Tosmanco dels Esperats en un acte que, com ja és habitual, els darrers anys s'ha cursat una volta per mort de la calor. Per tant, s'han fet dues voltes i les canyes. De fet, les altes temperatures han provocat que un dels cavalls hagi hagut de ser atès pels veterinaris i no ha pogut participar en una part de la festa. Així hem arribat a les 2:23. Fem ara una petita pausa i arriba tot d'una. Toni Tenerife amb l'actualitat esportiva.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, temps pels esports a Ivetat Ràdio, quan només queden 6 hores i 36 minuts perquè es jugui la final de la Copa del Món entre Espanya i l'Argentina. L'univers futbolístic continua pendent del que passa a Nova Jersey, ciutat on es juga un duel inèdit a una final del Mundial. Per molts aficionats, és la final somiada pel pas històric, esportiu i emocional que representa. Això sí, cal recordar que s'han enfrontat en només 14 ocasions, tant en partits oficials com amistosos, I el balanç, això és el més anecdòtic, és de clar equilibri. En 6 victòries per a Espanya, 6 per l'Argentina i només 2 empats. Tot això només hi ha un precedent en una Copa del Món. Va ser el Mundial d'Anglaterra de l'any 66. En la fase de grups, en un partit que va acabar amb victòria argentina per 2-1. Ara tot és diferent. El d'avui és una cita històrica pel futbol o mundial. I toca gaudir del moment. El capità de la selecció espanyola, Rodrigo Hernández Cascante, més conegut com a Rodri, el té molt clar. Les finals es juguen per guanyar-les.
Ya les dije a los chicos en las semifinales del Mundial que había que tener más ganas de ganar que miedo a perder. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en la final del domingo. Vamos a ir con todo a por esta Copa del Mundo.
I recordem el que pensa Lionel Scaloni, seleccionador argentí i el seu homòleg, l'espanyol Luis de la Fuente, respecte al partit d'avui.
Los patrones de fútbol de cada equipo son evidentes a través de la pelota, los dos, con algunos matices, cada uno el suyo, atacar de una manera o de otra, pero sí a través del balón. Y en eso creo que sí que tenemos patrones parecidos, que intentamos hacernos fuerte con la pelota, y en eso, bueno, es verdad que somos similares.
Tengo una admiración extraordinaria por una selección que viene a ser campeona de América, campeón del mundo, campeona de América, si no me equivoco, corrígeme, finalista del campeonato del mundo, no creo que lo ha hecho nadie en la historia. Bueno, por favor. Y además dirigidos por un amigo mío. Es admiración, admiración y más admiración.
L'eslové Slako Vinci serà l'encarregat d'arbitrar la final que jugarà al MetLife Stadium de Nova Jersey amb uns preus de la localitat senzillament prohibitius i que oscil·len entre els 1.800 i els 9.600 euros que a hores d'ara es demana a la plana web de la Copa del Món. Javier Tebas és el president de la Lliga de Futbol Professional.
Son muy elevados para lo que nosotros estamos acostumbrados en toda Europa, ya no digo en España, ¿no? Son elevadísimos y para aquí también son muy elevados para el evento. Pero son muy elevados, yo creo que desde luego el Mundial de España no pasará porque es imposible, ¿no? Es imposible.
Per cert, ahir es va jugar el tercer i quart lloc entre França i Anglaterra al Hard Rock Stadium de Miami. Al final, triomf de l'11 del mes que ha discutit Thomas Tuchel per un espectacular 4-6 amb 3 gols de Bukayo Saka per part anglesa i 2 de Kylian Mbappé pels francesos. Jules Koundé, jugador del Futbol Club Barcelona i de la selecció francesa, parla, per cert, de la final d'avui.
No me voy a arriesgar un pronóstico. Creo que va a ser un partido muy igualado. Cada equipo tiene sus virtudes, sus defectos. A ver qué tal, lo voy a mirar.
Cal recordar que la final també es viurà amb intensitat a les Balears. Per això Ivetar Ràdio també hi serà present des de les 8:30 del vespre a una edició sense cap dubte molt especial d'Esports 3 en joc.
Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a Ivetar Ràdio.
A partir de les 8:30, Espanya, Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
I a Esports 3 en joc vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
Diumenge a les 8:30 del vespre tens una cita mundial.
A IB3 Ràdio.
Jan Virgili, el següent objectiu de la direcció esportiva del Real Mallorca, després de que Pablo Torre i Matil Valgen hagin acceptat l'oferiment del club de continuar amb un projecte ambiciós a segona, arriba el torn pel jove futbolista català. No serà fàcil, però des del club es confia en arribar amb un acord amb el davanter nascut fa de 9 anys a Vilassar de Mar. En quant a la segona federació, el Poblense ja suma 11 altes i 8 renovacions. Arranca la pretemporada demà dilluns 20 de juliol, amb Julián Robles com a nou tècnic del conjunt poble. Martí Munà és el director esportiu del club.
No se pot viure de records a sa vida, no? S'ha de viure des dia a dia. Així que obrim una altra etapa que en aquest moment és tan il·lusionant com el primer dia ho va ser l'altre i esperam que reconduïguem l'equip. L'objectiu de nostre és salvar la categoria i a partir d'aquí, pues, no mos posa límits.
I tancam amb botxa en nit històrica per aquesta disciplina esportiva, la Comunitat Balear, la que es va viure ahir al Tui Teatre i en dones propis als mallorquins Farling Cornori i Farel Busari, quan Condori va proclamar ahir a la nit nou campió d'Espanya del pes supergai després de derrotar el gallec Quique García, mentre que Farel Busari va fer el propi davant la colombiana Camila Vidal. Fins aquí els esports.
Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics.